Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts en una nova edició del programa Blau Marí. Entrem de ple en aquest espai radiofònic que dediquem setmanalment a la gent de la mar des de la xarxa. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, i en nom també de l'equip que fa possible cada setmana aquest espai, l'Aurora Requén, el Manel del Ramon, el Joan Argentó i el Rafael Martí. I a totes aquelles persones relacionades en l'àmbit marítim, pesquer i nàutic, que cada setmana passen per aquest espai, clubs nàutics, confraries de pescadors, fins i tot les administracions relacionades en l'àmbit marítim, sense els quals aquest programa no seria possible. Avui l'encetarem parlant del repartiment de la quota de tonyina en el sector de les arts menors, un sector que se sent menystingut en aquest repartiment. Ho farem parlant amb Mario Vizcarro, secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martins parlaran de la calamanera, d'aquest art estri de pesca. Al Rancho Bord ens prepararan un polp blanc a la brasa. I a l'acordió del Gourmet avui estem de poesia. La música i la veu de Joan Rovira amb el tema Mare, si fos mariner, interpretant a Miquel Martí Pol. Aquesta setmana al Panorama Nàutic us oferirem l'entrevista que hem preparat amb Marc Collado, director tècnic del Club Marítim Torredembarra, sobre la regata Els Salats d'aquest cap de setmana i el trofeu president de la setmana següent. L'Aurora Requena des de Plàncton ens parlarà del projecte Vulcano i el Manel de Ramon marxarà a l'exposició Nusos i Peixos que s'està fent aquests dies al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar. Parlarà amb el Ximo Elias, professor de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, que és qui ha promocionat aquesta exposició. Per tant, benvinguts al Blau Marí. Amollem caps, salpem i us convidem a fer aquest viatge amb nosaltres.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui hem convidat al Blau Marí a Mario Vizcarro, secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. El motiu és la recent reunió celebrada a Madrid relacionada amb el repartiment de la quota de tonyina per al sector de les arts menors, un sector, almenys a Catalunya, molt reivindicatiu i desil·lusionat en com se feien les coses fins ara. Mario Vizcarro, què tal? Benvingut.
Què tal? Bé.
Anem per parts. Reunió relacionada amb el repartiment de la quota de tonyina a les arts menors. La quota que té aquest sector és molt minsa. L'any passat es va obrir la pesquera en esta quota, o fa dos anys, no recordo gaire bé, però el tema és que el mateix sector es va queixar per la ridiculesa, no només de la quota que hi havia, sinó de l'aplicació de com capturar-la, no?
És que tot el que fa referència a la pesqueria de la tonyina roja i les pesqueries anomenades d'arts menors, és que és un escàndol des de l'inici. És a dir, aquells que havien gaudit històricament d'una pesqueria, que qui tenia la sort de pescar un o dos exemplars tenia arreglada la setmanada, o potser més, pot resultar que pels motius de com se va tallar cronològicament l'any 2008, com se va tallar els antecedents i els històrics de captures, doncs, van quedar fora de poder tindre una quota assignada dirigida. Vale? I clar, nosaltres com a representants del sector pesquer de baixura sempre hem defensat que no podíem quedar exclosos d'això, perquè era un recurs que sempre n'havíem gaudit, perquè era una pesqueria sostenible i perquè des d'un punt de vista social, escolta, menjava molta gent d'això. Bueno, després de diferents pressions, vam aconseguir una cosa que, sincerament, des d'un punt de vista reivindicatiu, és menor, però des d'un punt de vista de poder tirar cap avant i algun dia avançar, doncs, bueno, pot ser interessant. I és el següent. És a dir, si no pot ser pesca dirigida, doncs, bueno, utilitzen un eufemisme des de la Secretaria General de Pesca, que es diu que és una pesqueria de caràcter...
accidental.
No, accidental, no dirigida. Vale. Llavors, dius, home, explicar-li a un pescador dels nostres que quan va a pescar, doncs resulta que no ha d'anar a pescar, sinó que ha d'anar a pescar altres coses, no ha d'anar a pescar tonyines, i de sobte pesca una tonyina i això ha sigut accidental. Home, bueno, no deixa de tindre el seu punt. Però, bueno, anem a la clau del tema. Quina és? Home, doncs que podem pescar-ne, perquè el problema és que igual ne pescaries i resulta que no la podies ni vendre. Vale. Llavors, clar, tot això genera un bollo absolut de malestar, de reivindicació no satisfeta, d'injustícia, perquè, clar, fem-ho en un compte, vull dir, és que la pesca esportiva en pesca. És a dir, un professional queda fora i la pesca esportiva en pesca. Vull dir, no sé, sincerament, les coses ho poden fer de mil maneres, però pitjor que està difícil, francès, difícil. Llavors, bueno, els primers anys, les condicions que es ficaven, evidentment, i ho sabem tots, que la pesqueria de la tonyina roja està subjecta a les normatives del Conveni Internacional de l'ICAT. Això requereix uns controls de captures de desembarcs, uns protocols d'actuació molt rígids, que, per exemple, feien inviable aquesta pesqueria a molts depòs que tenen fàcil accés a la tonyina roja. Vaig a ficar un exemple. El meu poble, a la Ràpita, no és autoritzat per a descàrrega de la pesca de la tonyina roja, i si agafes una tonyina, hauries d'anar a descarregar-la, el port més proper és el port de la Cala. Clar, de la Ràpita a la Cala navegant, doncs n'hi hauria 20 i pico milles bones. Ah, això, el preavís de 4 hores, o estan present d'espècies acompanyants. Ah, una sèrie de requisits que els propis pescadors que tenien etiquetes i que haguessin pogut anar a la pesquera, doncs, bueno, van decidir no anar, i, escolta, no és operatiu. No. Llavors, què va passar? Pues que des de l'any 2013, que va començar tot això, des de la Federació Nacional Catalana van dir que això no podia ser la carrera de los coches locos. Vull dir que havien de tenir un criteri més estandarditzat. No pot ser que primer, si és un número tancat d'etiquetes, perquè això ho explico molt ràpidament, des de la Secretaria General de Pesca diuen que una etiqueta equival a 100 quilos. Com que a nivell biològic no totes les tonyines pesen 100 quilos, la unitat d'actuació són quilos, però s'han de poder senyalar mitjançant les etiquetes. No? Llavors diuen, mira, a nivell de tot el Mediterrani, vale, hi ha 11 províncies. Vale? De les 11 províncies que hi ha, resulta que, bueno, que dividixes el nombre total d'això, com si ho ara, de quilos, que t'han tocat com a pesca accidental pels artesanals del Mediterrani, i si fos una divisió lineal, us tocarien 36,36. Vale. Si resulta que... Etiquetes sí que valen a 100 quilos, eh? Si resulta que això no és així i que, bueno, pues s'ha de fer un repartiment per potència pesquera, és a dir, per nombre de GTs, doncs, bueno, aquesta serà la discussió que s'haurà de fer. Però, clar, del 2013 que ho anàvem reclamant a tot això. I al final, en guany, mos han dit, bueno, teniu raó, això ho hem de fer en criteris provincials. És a dir, la Federació Territorial de Cofreries de Pescadors de Tarragona, de Barcelona i Girona tindran una certa autonomia en l'atribució de les embarcacions autoritzades per pescar-ho, en quins criteris, si es poden transferir, si no es poden transferir, etc. Però, clar, la base de tot plegat, què és? Que continuarem sense tindre un cens. Clar, si no hi ha un cens autoritzat d'embarcacions, mai podrem consolidar la quota. És a dir, hi haurà una gent que podrà pescar-ho, que malauradament ho haurà de pescar de forma accidental, però és que tampoc no ens valdrà més endavant per poder dir, no, escolta'm, és que tenim, esta quota ja la tenim consolidada cara a l'obertura de la clau de repartiment a nivell de la Secretaria General de Pesca, i dir, escolta'm, les 400 tonelades i tal, això com ho repartirem?
Sí, perquè hi ha hagut alguna comunitat autònoma, Mario, que, que havia demanat que ja que es va ampliar en 400 tones la quota, que per què no els hi havia tocat una mica més i, a lo millor, proporcionalment, també a les arts menors, no?
Saps quin és el problema? El problema és que hi ha un compromís de l'any passat, de l'anterior secretari general de Pesca, de que cas que s'augmentés la quota atribuïda mitjançant l'ICAT a la Unió Europea, en aquest cas dins de la Unió Europea, a l'estat espanyol, que l'increment este anés directament adreçat a la flota artesanal. Ah, ells que diuen, és que s'ha augmentat tan poc, que realment no val la pena ni tocar la clau de repartiment. I en base a això, doncs han mantingut el mateix status quo que l'any passat, malgrat el petit increment que s'ha produït. Però, bé, francès no hem de tancar els ulls, vull dir, la Tonyina Roja, doncs, bueno, hi ha uns grups de pressió, hi ha lobbies, hi ha entitats mediambientalistes, que, clar, això és trilitar, m'entens? Vull dir, i les pressions que nosaltres, com baixura, com els menors poguessin fer, doncs no seran mai tan fortes com podran ser, doncs, mira, el que dic, no? Doncs, els mediambientalistes, els pretesament ecologistes, o, no sé, les grans empreses i els lobbies aquests. No?
Després hi havia una altra cosa, Mario, relacionada amb el tema este de les arts menors, que era que la quota era global, no? És a dir, que quan s'acabava la quota, quan es capturava, després a tu, si no l'havies capturat, ja no et donava temps a capturar-la.
Sí, sí. No, enguany això ha canviat, La proposta que ens fan, tot i que, a veure, tot això ho agafem en pinces perquè encara no està tancat. Cada dia hi haurà una reunió final per acabar de concretar-ho tot plegat, no? Però en principi serà la pròpia Federació Territorial de Cofradies la que haurà de portar un control i dir, escolta, a mi m'han tocat, fico un exemple, m'han tocat 50, de les 50 que m'han tocat, jo cada dia he de fer una comunicació a la Secretaria General de Pesca i dir, escolta, doncs avui n'hem pescat 3, l'altre dia m'han pescat 4 i en portem 7, vale? Per la qual cosa m'en queden 43, i escolta'm, o bé, quan s'acaben les etiquetes que tenim, o bé, quan se tanca el període autoritzat per la pesqueria, això s'ha acabat, ja. Passa que vam aconseguir introduir també un matís que jo crec que és important, i si, escoltem, a nivell biològic no és tot tan cert. No? Imagina't que a nivell de Catalunya ens toqués anar a pescar un mes de juny. ¿Vale? És, home, pel motiu que sigui, imagina't que agafem un mes de juny, que per motius climatològics, jo què sé, per qualsevol cosa, és un mes que es dolent per anar a pescar i no les podem pescar totes. ¿Vale? Doncs que es pogués obrir una pròrroga i dir, escolta, mentre es queden etiquetes, doncs que es puguen esgotar, no sé, ens donarien, no sé, 10 dies més de pròrroga per poder-ho acabar com ha passat en altres pesqueries, altres vegades. I ens van dir que sí, que teníem raó en això, que això es podia aconseguir. Però sempre referits a pesqueria que estigui donada d'alta com arts menors al cens de flota operatiu.
Una altra cosa és la reivindicació d'entrar, per exemple, dins d'aquesta modalitat de pesca, el tema del palangre de fons. No hi ha manera, no?
No, és que això és un escàndol. Primer que res, quan que tinguéssim que anar no com a pesqueria dirigida, és que dius, bueno, en fi, però, per exemple, no, hi ha una sèrie de flotes que tenen atribuïda quota, no? I, per exemple, penso en uns artesanals de l'Estrecho. I qui són els artesanals de l'Estrecho? O, per exemple, la flota canària, no? I dius, hosti, i estos canaris, per què els canaris sí? I els artesanals del Mediterrani no? No som artesanals. Però diuen que som espanyols. No sé, per què els del Mediterrani no? I, evidentment, perquè aquí, doncs, bueno, hi ha una sèrie de pressions, de caràcter polític, de que van hi haure pues, acords, hi han estat tercers que van fracassar i que llavors van tindre que recol·locar pesqueries, etc. No?
Però vosaltres vau defensar l'entrada del palangre de fons en la captura d'esta quota de tonyina?
No, és que la van defensar. És que des del primer moment estem exigint que sigui la primera flota adreçada en això. Pensem que el palangre de fons, a veure, és una pesqueria absolutament artesanal. Passa que, malauradament, des de fa no gaire temps, van crear un cens específic de palangre de fons. Però tota la vida eren els que havien anat al palangrillo, la línia de mano, etc. No? I ara resulta que, clar, bueno, diuen, no, que estigui cens de flota operatiu. Clar, doncs, tots aquests quedaran fora. a més, són els grans perjudicats de les modalitats pesqueres, perquè igual que el palangre de superfície pot fer canvis temporals de modalitat a palangre de fons, resulta que ells a l'inversa no poden fer-ho. M'entens? Llavors, clar, se troben absolutament perjudicats. Vull dir, és que, de veritat, Francesc, és un tema que és absolutament irracional. Escolta'm, jo entenc que volguéssim fer un control sobre la pesqueria, però, home, si està gent, escolta'm, què m'estan dient? No sé, jo crec que també hi ha una part de desconeixement per part de qui ha de prendre les decisions i de voler-ho fer d'una manera tan estricta que no és justa.
Per la informació que ens ha arribat, també hi va haver una mena de reivindicació relacionada amb l'afectació que té la gran quantitat de tonyines que hi ha avui en dia en el Mediterrani en sectors com els de l'encerclament, per exemple, que estan afectant a les captures, a les talles del peix blau, i que fins i tot en ports, hi ha alguns ports que s'han de desplaçar del seu caladero perquè no en troben.
Mira, Francesc, això és quan tu comences a tocar a nivell biològic la cadena tròfica, clar, l'increment brutal i per a molts inclús científics l'excés de tonyina que està comportant. Està comportant que les espècies de les quals menja la tonyina estiguin en una decadència absoluta, no? I ara anem a ficar un exemple, no? Fiquem, per exemple, l'anxova que diuen, el seitó, la badroc. Bueno, molt bé, fantàstic. Qui comparteix aquest recurs? Per un costat el comparteix el pescador de la flota d'encerclament i per un altre costat el comparteixen, per exemple, els dofins. Els dofins. I darrerament n'han vist a les nostres terres de dofins. La setmana passada no l'altra, a la badia dels Alfacs, n'hi havia 10 nedant perfectament per dins. Clar, si resulta que tota aquesta pressió biològica va adreçada damunt del seitó, el seitó marxa i migra o col·lapsa. Clar, ara hi ha problemes, que vam comentar aquest dia a la reunió, que la flota d'encerclament d'Almeria ja té dificultats perquè sí, bueno, al moment de tancar l'arc d'encerclament, molts cops ja són els propis gofins que esperen el moment, perquè clar, ja tenen el plat a taula, m'entens? Clar, és que aquí estem entrant en uns conflictes entre espècies i dius, hosti, que això està agafant des d'un punt de vista biològic, veure, això està ficant feo, però feo de veritat. I de veritat, veure, el que no pot ser és que no sé, des de l'armada, la flota d'encerclament és que pràcticament no han comptat. Vull dir, clar, aquesta gent, no sé. És que no pot ser que hi hagi, quan hi ha un desequilibri biològic a mig i a curt termini i a llarg termini, és que es nota sempre. I això s'ha de corregir.
Mario Vizcarro, secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Moltíssimes gràcies i ens seguim parlant.
Molt bé, Francesc, com vulguis, ja ho saps.
Adéu-siau.
Adéu.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Enciclopèdia que mos ajudeu vosaltres a confeccionar. Dins de l'àmbit de les arts de pesca, avui, en aquest programa, quin serà l'art de pesca, quin serà l'artilugi que s'utilitza per a pescar o s'utilitzava, que avui mos explicarem com funciona.
D'art no tindrà res, serà artilugio. És la calamanera, que diem,
la
per
calamanera.
Pescar el calamar.
És a dir, i només s'utilitza per pescar el calamar.
El calamar. I pot enganxar-se a algun pol, també. És un aparatet que s'inila com si sigui una sardina mitjaneta i al cap, a la part de baix, van unes agulles molt juntes que és pareixut a una potera, doncs.
Molt bé, la potera...
Potera...
Sí, és pareixut a una potera. Són... les poteres estan fetes així de cara per amunt.
Porten paletes.
Porten quatre ams.
Porten quatre ams.
Això són com unes agulles doblegades.
I això és doblegat, tot en agulles i molt juntetes i fines perquè se clàvia les potes o al pescante del calamar.
I el calamar.
De ser finetes.
I llavors com s'utilitza? Aquest artilugi...
Encabat, això pues, va pintat de molts de colors. Igual pot ser blanc, igual pot ser mig blanc i mig roig. I es fa com
en un fil, se forra en un fil.
Això ja parlem antigament. Avui en dia se fa de tota classe i estan tan perfeccionades que pareix un peix de veritat. Avui ja no és com...
Com abans, no?
Com abans. Ara ja se fa tota classe de peix.
Perquè abans com se feien, abans?
I abans, doncs, amb plom, un tros de plom, se ho feien els homes d'antes i unes agulles soldadetes en estany i encabat la forraven amb fil de cotó finet.
De colors.
Fil blanc, de colors. Mija de blanc, encabat l'altra mija la feien roigeta, un altre la feia d'un altre color. Això és lo d'antiguament. Avui en dia ja és tot sintètic, en materials ja que imiten a tot.
Molt bé. I aquest artilugi, hasta que això, no arriba baix de l'aigua, què penja? D'un fil o...?
Això és com el que vam parlar l'altre dia del volantí, és lo mateix. Va en 15 o 20 metres o 30
de fil, no?
de fil de nylon
o de pèl,
fil,
sí.
I a 2 metres de la calamanera li poses un fil bastant finet perquè ell no ho detecta i encabat pues, lo de més, lo que vulguis, bastant gruixut, i això pots pescar a la ronça o al fondo.
Al fondejat.
Pesques, tires la calamanera baix i quan toca baix...
Li has de posar algun esquer?
No. Quan això, la calamanera t'ha tocat baix, l'aixeques 20 o 30 centímetres del piso d'en terra. I encabat en la mà li has de fer amunt i avall.
Per a que imiti...
Per a fer-la jugar, que pareixi en peix.
Has de fer així, com si facis estos...
Com si facis senyals, no?,
sí,
dels avions
avall,
o dels barcos.
Amunt i avall.
I llavors el calamar veu el moviment...
I el calamar veu allò que pareix un peixet que està allí, zap, o li tira el pescante o s'aferra...
I quan notes l'estirada...
Oh, sí.
Queda parat.
Llavors has d'estirar tu, no?
Sí. Vas tirant per amunt i l'agafes o no l'agafes. Hi ha vegades que al tirar-lo dalt tens la sorpresa que t'arria una esguitxada de tinta i et posa la cara feta en negrito... O
passen tallams i se'l menja.
O passen tallams i se'l menja.
Abans, ara està prohibit, com tot, perquè no sé quin artilugi que pugui dir que no estigui prohibit. Abans això també es pescava de nit. En faros i els calamans van a la llum i et poses baix del faro fent, i també se n'agafen més.
Molt bé.
Però aquesta modalitat està prohibida, no es pot pescar en llum.
Molt bé. Pues bueno, pues avui hem conegut la calamanera, aquest art individual, no? per pescar, tal com ho diu la pròpia paraula, per pescar el calamar. Hasta d'aquí un ratet, parlant de ranxo.
Oh, adéu.
El ranxo a bord.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts de nou. Ara mos acabeu d'explicar una manera de pescar i ara mos explicareu una manera de cuinar. Cuinar, com sempre, peix i a l'estil mariner. Avui, què teniu entre mans?
Pues avui farem pol blanc gros, no d'estos petitets, gros, dels més grossos que hi haguen, a les brases.
A les brases. No estem parlant de pol... No estem parlant de pol roquer, no?
Més aviat és així per a fer un esmorzar entre amics. Sense casa igual se pot fer, però bueno, això es prepara així per a fer un esmorzar normal entre amics, nosaltres que no ho fem mai. I...
No estem parlant de pol roquer, eh?
No, pol blanc. Pol blanc que s'agafa a l'arrossegament i a la profunditat.
Molt bé.
És un pol que he dit gros i màxim que pot fer... mig quilo màxim, de mig quilo per avall. Són uns polps menuts, però jo ja trio els grossos.
Ho aprofitarem tot o només les potes?
Sí, els obrirem la bossa, els ho traurem tot i llimpiarem i traurem tota la pell que poguéssim. Ben rentats, i en cavall els ho pegarem 4 cops. Per la gent que haguem de ser, doncs pots deixar 8-10 polps, que són mitjanets, 2 copets, no cal, i en cavall, com que això no mos ho menjarem fins al dissabte, els agafarem i els ho passarem un filet per la bossa, però la bossa està xapada, eh? Està oberta. I els amarrarem aquí la barca, veus aquí prova l'escàrcia, i els deixarem penjats.
Durant quant de temps?
No, home,
3 o 4 dies.
Hasta demà.
Un parell de dies.
Que ressequin una mica, que s'assequin. Molt bé. I una vegada estan ressequets, pues, los aguardarem i farem brases i acabat passats per la brasa una miqueta que d'això i en oli.
En oli cru després, no?
En oli cru i som-hi. I això és un manjar.
Per tant, estem parlant de polp que l'hem de deixar secar un parell o 3 dies, eh?
Que no passa res si el fieses en seguida. Però si tu...
Tens temps per a fer-ho?
Prevenixes que vols fer això, ho fas 2 o 3 dies abans i el deixes que a l'aire... Cuidado que no te se cagui a la mosca per això, que si no es la farem.
Molt bé.
A l'aire que s'assequi i a la barca, pues, agafes i el portes tot el dia, si hi ha sol, allí en alta mar, i allò es passa a l'aire i s'assequi, així com ve... A la tarda, quan tenes d'anar a casa, los amagues i en son demà
los tornes a penjar.
A traure i 2 o 3 dies ho fas.
I no els toca la humitat de la nit.
I el dia que vulgues, o si vols un dia que no tinc res a la barca per a d'això, fas foc i a la planxa.
Però sobretot a la graella, a la brasa, això
està millor.
Com si minges calamar o sèpia, amb més sabor a marís.
Molt bé.
Un plat molt barat, per això.
I a damunt, lo raiget d'oli després de fer i no cal res més.
Com si vols posar l'oli, que hi hagi una miqueta d'all, com se fa la sèpia en una mica de julivert.
Molt bé.
Però
pol blanc...
un plat molt barat, perquè aquesta classe de pol va molt barat i és tan bo com lo calamau la sèpia.
Pol blanc sec a la brasa. Doncs pues, ho provarem. Rafael, Joan, hasta el próximo programa.
Adiós.
L'acordió del Grumet.
La música i la veu de Joan Rovira amb el tema ja molt conegut, tradicional, de la música de mar, música marinera, Mare, si fos mariner, un poema de Miquel Martí i Pol.
Mariner de bona traça aniria mar endins tot sol amb la meva barca. El vent fora un crit de goig, la vela coloma blanca, el cor d'un blau com l'encís i els ulls d'un verd d'esperança. Us faria adeu al port, un adeu ple d'enyorança, entre l'escalem i el pit m'enduria el goig de l'aire, la verdor fina dels pins, la llum de les vinyes clares. Mare, si fos mariner, tot sol amb la meva barca aniria a cercar l'amor per ports i cales llunyanes. L'amor seria lluny si en caldrien de jornades, de nit guardaria el cel, de dia la mar temblava, veuria passar vaixells vinguts de terres estranyes. Doncs una neu, mariner, tot sol amb la vostra barca, cerco l'amor que ve prou ser com espera i demana, cerco l'amor ai companys, per això m'empeny l'esperança. Mare, si fos mariner, aniria amb la meva barca cercant amb delit l'amor per mars de somni rondalla. L'amor seria el seu port, esperant-me tota blanca. La vela de lluna llum cridaria l'arribada i el vent desfaria en llum les trenes d'or de la tarda. Amor, li diria jo, guaita la mar, ampla i clara, ella m'ha dut al teu port, ella ens farà de companya el camí de retornar. Serà un petó que s'allarga, i mare, si fos mariner, tot sol amb la meva barca, aniria a cercar l'amor per mars de somni rondalla. Jo llegiré en els teus ulls tot el que espero i em manca, i el viu del cor serà fresc com una rosa que es bada. Tornarem al mateix port d'on vaig sortir a trobar-te i tornarem l'avimuts un dia caigui en la tarda. Tu tindràs el cabell pur, jo la pell un xic colrada, i el nostre retorgus d'una música llunyana. Ai, mare, si fos mariner, tot sol amb la meva barca, aniria a cercar l'amor per mars de somni rondalla. Ai, mare, si fos mariner, mariner de bona traça, aniria mar endins, tot sol amb la meva barca.
Panorama Nàutic.
Avui marxem cap al Club Marítim Torredembarra perquè tenen dos caps de setmana consecutius de regata. Per parlar precisament d'aquestes activitats, tenim amb nosaltres, hem convidat al director tècnic d'aquest club, Marc Collado. Marc, què tal? Com estàs?
Bones, Francesc, aquí, treballant.
Suposo que ja, pues, enxufat, no? És a dir, endollat a tope de cara en aquests dos caps de setmana de competició, no?
Sí, sí, comencem ja aquest cap de setmana amb el Trofeu als Salats, que, bueno, una regata ja que coneguda al calendari de la Federació Catalana, que per nosaltres també representa el que has dit, l'inici de la temporada de regates, i a partir d'aquesta ja cada cap de setmana pràcticament liats, sí, sí, a l'aigua i treballant.
Anem per parts. Trofeu als Salats aquesta setmana, Trofeu President la setmana següent. Trofeu als Salats, novetats, com tenim la inscripció, com ha anat, com ha respost la gent per participar-hi?
Doncs ha sigut una sorpresa perquè així com, bueno, amb l'època que estem passant a nivell, bueno, tots estem una mica amb el tema aquest de la crisi, però també ens hem endut ja sorpresa perquè tenim bastants inscrits, de moment 70, ja preveiem una assistència d'uns 80 barcos, i molt bé, molt bé. Bueno, l'organització ja ho tenim tot complet i amb moltes ganes, i la veritat, que la gent vingui. Parlem d'una regata ja, com he dit, molt coneguda, que atrau a molts clubs de Catalunya, i amb moltes ganes de que vinguin, de que ens ho passem bé, de que tinguem bon vent i que surti la regata bé.
Quines classes participen en aquesta regata?
Aquí tenim a la classe d'Optimis i la classe de Tecno 293, que és, bueno, una variant de tables de windsurf.
Què destacaries d'aquesta prova? Per què és tan coneguda? Per què la gent li atrau participar de la mateixa?
Bueno, és una de les primeres regates del calendari de la federació, i bueno, aquí Torredembarra Salats és ja té un cert renom. Les classes són més enfocades a nivell infantil, ja per nens petits, i bueno, sobretot és això, l'inici de la tornar a arrencar.
El tornar a arrencar, puntuable, no?
Sí, exacte.
Parlaves de gairebé 80 vaixells, per tant, es preveu un bon ambient aquest cap de setmana al Club Marítim Torredembarra, no?
Sí, sí,
sí. És una mica tot el que comporta, a part de l'aspecte més competitiu i de les regates, l'ambient que es munta, i quan són classes d'aquestes característiques joves, doncs clar, comporta que a més del regatista hi van els pares i va tal, no?
Exacte. Sí que cal destacar, Salats és una de les poques regates que organitza el Club Marítim Torredembarra, però amb una col·laboració molt forta del port, que ens cedeixen del port Torredembarra, que ens cedeix part de les seves instal·lacions, més que res per l'entrada i sortida d'embarcacions, que nosaltres des de la platja no podríem afrontar. I bueno, això provoca, a part de, com bé has dit, a part de la competició dels nens, de sortir a l'aigua, també que es faci un bon ambient al port, amb les instal·lacions, amb tots els temes de restaurants i tota la resta, tant per pares com per familiars, com aficionats a la vela que vulguin venir. Allí es crea un molt bon ambient.
Ja teniu tot apamat el tema de col·laboradors, participants a la prova, tema del camp de regates, ja ho teniu tot tancat, això?
Sí. Ara ja et dic, queden res els últims preparatius, que són més de tema d'instal·lacions per acabar d'adaptar al tema del port i l'espai, perquè cadascú tingui el seu espai, tant com per muntar, el tema d'aparcament, i sobretot el que ens preocupava més era això, el tema dels muntatges pels nens, que estiguessin còmodes, i la seguretat a l'entrada i sortida de la bocana del port.
Ara cal que la previsió meteorològica siga pues, raonable perquè la gent pugui gaudir-ne, no?
Exacte, sí, preveiem un bon dia, la veritat, amb sol, i bueno, ens feia patir una miqueta el vent, però sembla que al final acabarà entrant.
Això pel que fa al trofeu Els Salats 2015, i el pròxim cap de setmana tindrem, de cara als caps de al cap de setmana dels dies 13, 14 i 15, tindrem el trofeu President, una regata més d'àmbit local, no?
Sí, és el trofeu President ja és bastant conegut pels clubs d'aquí de la zona, tant Torredembarra, Altafulla, Platja Llarga. Una regata que en aquest cas canviem de classes, està enfocada pel patí català, patí sènior i patí júnior, i a part el catamarà. I és una regata que, bueno, aquí, si em preguntes l'any que vam començar a fer-la, realment no t'ho podria dir, perquè és una regata que s'ha fet tot durant tota la vida aquí al Club Marítim Torredembarra.
Per tant, hem de parlar també d'una regata tradicional, doncs, no?
Sí, és així. Molta gent, sí que, com hem dit abans, els Salats comença, per nosaltres és l'inici de la temporada amb els regatistes d'Optimis i de Tecno. Aquesta de Trofeu President ho seria més per nosaltres, pels patins. També hem de destacar que nosaltres aquí, a les instal·lacions de la platja, tenim una forta presència de patinaires.
Comentaves de que també hi teniu gent participant en aquesta regata, o hi tindreu gent de clubs propers, Altafulla, Platja Llarga. Són els més propers i, per tant, els que, per aquesta facilitat d'accés, de distància i d'arribada, tenen més fàcil participar-hi, no?
Exacte, sí. Nosaltres, bueno, estem molt contents perquè realment som tres clubs veïns i ens podem anar ajudant, ens donem col·laboració, i en aquest cas, quan un dels tres clubs munta regates, doncs sempre anem molt, molt de la mà, no? Pues mira, Torredembarra munta Trofeu President i la resta de clubs s'apunten, i això fa que fem més pinya, que fem més colla.
Quanta gent preveu que hi participi?
Normalment, l'any passat vam tenir una assistència d'unes 30 embarcacions, el que sí que és com és un trofeu molt llarg, que dura 2 mesos, sí que és una mica irregular. Van venint barcos que participen un cap de setmana, en participen dos. És una mica, ara entro, ara surto, però sí, unes 30 embarcacions.
Teniu altra previsió de regates al llarg de la temporada al Club Marítim Torredembarra, Marc?
Sí. De fet, també, bueno, destaquem a l'abril, que durant la Setmana Santa tenim també el trofeu Setmana Santa, que forma part del circuit Adipap, que és l'associació de patins de vela d'aquí de Catalunya, i que també normalment ens dona una bona assistència, i la gent també acaba esperant pel plus aquest de que és puntuable en aquest circuit.
Aquestes serien les tres regates més destacades de la temporada, doncs.
De la temporada pròxima, sí, sobretot aquestes. Després també destaquem a la nostra regata insígnia, que és el juliol, que és la Intercat Reis Vila de Torredembarra, aquest any amb el Campionat de Catalunya de Patí Català.
Amb el Campionat de Catalunya de Patí, aquest any? És a dir, fins ara no era puntuable.
No, cada any anem canviant. L'any passat vam fer el Campionat d'Espanya de Raceboard, que també és una categoria de windsurf, de tables... I aquest any hem fet això, el Campionat de Catalunya de Patí Català.
Marc Collado, director tècnic del Club Marítim Torredembarra. Escolta, moltes gràcies per atendre'ns, i esperem que tant el trofeu Els Salats com el trofeu President pues vagin molt bé, que siguin un èxit i sobretot que en definitiva és l'objectiu que s'ho acabeu passant bé a dalt d'una embarcació i navegant per aquesta mar tan nostra, d'acord?
Moltíssimes gràcies, Francesc.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu.
Plàncton.
Entrem a la secció de Plàncton i donem la benvinguda a la nostra oceanògrafa, l'Aurora Requena. Aurora, avui la ciència a casa, no?
Efectivament. Hola.
I la ciència a casa vol dir que mos has de fer entendre o mos has d'ajudar a conèixer pues, un dels projectes que tenen a veure amb el mar, no?
Efectivament, un projecte d'investigació.
I de quin projecte estem parlant?
Del projecte Vulcano.
Projecte Vulcano.
Sí, té un nom molt suggerent, no, trobo?
Sí, 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 un projecte que estudia i que pretén.
Doncs és un projecte que, va, que estudia la, el volcà submarí de la illa
Hombre, de l'Illa del Hierro.
Molt bé. Ah,
de l'Illa del Hierro, molt bé, que fa un... Bueno, han hagut un parell d'episodis, no?
Sí.
En els últims mesos, que fins i tot van obligar a evacuar una part important de la illa. Va haver molt de ressò, no?
Sí, sí, sí. A més, és, bueno, és un projecte molt, molt especial, no? Perquè pensar aquí a Espanya i tal, de volcans, no? Sempre és com molt suggerent. I, bueno, sempre comencem dient aquest projecte qui està involucrat, no? És un projecte que està finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i tenim l'Institut Espanyol d'Oceanografia, la Universitat de les Palmes de Gran Canària, la Universitat de la Laguna, el Banco Espanyol d'Algas i el Museu de Ciències Naturals de Tenerife. Vale? Tenim grans científics darrere d'aquest projecte, que això que és un projecte que va néixer quan, amb l'erupció d'aquest volcà submarí a la Restinga, al Hierro. No? És una cosa que sona així com molt exòtica, que pensem en volcans i pensem en Indonèsia o al Japó, però sempre se ens oblida de que les nostres illes Canàries són d'origen volcànic, no? I que es van crear per un punt calent, és un moment, un lloc en la plataforma que és molt on per on surt un magma volcànic, no? I que va formar aquestes setilles, i que clar, de tant en tant doncs, pues és normal que hi hagi algun tipus d'episodis d'erupció, no? I en aquest cas, doncs, si recordeu, va ser un volcà molt a prop de la costa, com que tu dius, va haver al començament es van haver d'evacuar i tot a la població. I bueno, és aquest projecte realment per a aquests científics ha estat com una joia, no? Perquè van poder estudiar, és com una mena de laboratori en temps real, no? I van poder perfectament estudiar l'erupció d'aquest volcà i tots els episodis que van succeir després. No? A més, també és una zona que és reserva marina, per tant, també tots els estudis eren molt importants dur-los a terme, no? I estudiar ben bé com va respondre a les comunitats de flora i fauna.
Bueno, de quina manera els afectava, no? També, que van poder veure de més de si podia haver perill o no, però com canviava també i en què afectava tot el que aquest volcà tenia al seu voltant, no?
Efectivament, i van poder estudiar des de la fauna més gran fins als comportaments del plàncton, i van poder estudiar tots els materials, no, del manto que van sortir, van poder veure com es formava un edifici volcànic, és a dir, tot el material que va sortir del volcà i va formar unes noves estructures, vale? I també van poder estudiar i van poder es van sorprendre, de fet, molt de com dos anys després de l'última erupció, al març del 2012, dos anys després ja s'havien recuperat completament totes les condicions fisicoquímiques del lloc i fins i tot van veure pops i peixos al voltant. Així que va ser un projecte molt interessant en el que van poder estudiar un volcà de molt a prop i van poder també entendre com respon la fauna i la flora a un episodi tan crític.
És a dir, que es va recuperar tot el medi de manera ràpida, no?
Molt més ràpida del que els científics esperaven, efectivament.
I suposo que deu ser un lloc on la curiositat de la gent que li agrada aquest tipus de, no? de fenòmens, igual que en aquesta gent que també li agrada pues, la part més la part del fons marí, pues tenen un lloc on, bueno, si s'atreveixen, no?
Sí.
Perquè, clar, dius, a lo millor m'agafa a mi per allà quan estic jo mirant o bussejant, però que ha de ser un lloc atractiu.
Sí, ha de ser molt atractiu, no? Fer una immersió allà.
Per fer una immersió i per... Suposo que es deuen desenvolupar molts estudis al voltant de tota aquesta zona en diferents àmbits, és a dir, Vulcano... Pues deu estudiar
sí,
una cosa...
Sí, Vulcano va estudiar tots els aspectes des de la fauna i flora i també els aspectes volcànics, dels materials que van sorgir, física, química, tot. Va estudiar tot al voltant d'aquest volcà.
Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies per haver-nos atensat estos, bueno, tot el que comporta o que va comportar aquest projecte, el projecte Vulcano a la illa del Hierro, a les Illes Canàries. Hasta el próximo programa. Adeu-siau.
Adeu.
L'Arxau.
I ara és moment de passar la paraula al Manel de Ramon, que avui ens parlarà d'una exposició feta per alumnes de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, ubicada a l'Ametlla de Mar.
Doncs avui dintre del nostre temps d'aquest Arxau, el programa Blau Marí, és moment de parlar de nusos mariners i també de peixos. Una exposició que es podrà visitar al Centre d'Interpretació Nàutico-Pesquera de l'Ametlla de Mar. Un professor d'aquest centre, Joaquim Malías, és el responsable de fer realitat aquesta exposició. Joaquim, què tal? Benvingut al programa.
Hola, bon dia, bé. Gràcies.
Explica'ns una mica per què una exposició de nusos mariners.
També, que és millor que fer una exposició de nusos mariners i de peixos a un poble mariner, no? Com és la Cala, no? Com és l'Ametlla de Mar, i més concretament al seu centre d'interpretació, no? Que quin és el millor marc, no? Diria jo que podem utilitzar, no? Avui en dia, aquí a l'Ametlla, per fer això.
Són nusos mariners realitzats per tu mateix?
No. Bueno, algo he fet jo, però bueno, tot, pràcticament tota l'exposició està feta pels nostres alumnes, per alumnes del grau superior de Pont, cicle formatiu de grau superior de Pont d'aquí de l'escola, igual el Pont de matí que el Pont de tarda, o sigui, hi ha dos cursos de grau superior aquí a l'escola.
Uh-huh. Per tant, és una exposició que surt des dels mateixos alumnes, ells són els que fan aquests nusos mariners com a assignatura, diguem-ho, també.
Sí, està dins... ells utilitzen temps lectiu d'aquí de l'escola i que és qualificable per a ells també per a fer això, o sigui, és obligatori la confecció d'això, vale?
Quants nusos se poden veure?
Tots els que vulgui la gent, està ple de quadres, de nusos, uh-huh. Està ple també de peixos, de qualsevol tipus, de qualsevol material, etc, etc. O sigui, hi ha de tot una miqueta. Fins a peixos vius i tot.
Ah, sí, també hi ha de peixos. Després parlarem dels peixos, però ara seguim parlant dels nusos. Quin seria aquell nus més difícil que hi ha dintre de la marineria? Aquell nus que dius, aquest sí que és complicat, aquest no proven.
Home, de nusos complicats n'hi ha molts, n'hi ha diversos. Home, més, jo us l'explico més complicat que la vida mateixa, no n'hi ha, però bueno, algun que altre també n'hi ha de complexitat, no ho sé, nusos fotutxos podria ser, per exemple, la gassa de mà doble, no? Les de IA doble, podria ser un nus bastant fotut, no? I que l'alumne en té un far o el grup d'encapelladures, igual la simple, que la doble o que la triple, no? Uh-huh. N'hi ha diversos, i bueno, tot s'ha de prenen aquí.
És força útil, no?, saber fer aquests nusos, perquè tenen utilitzacions diferents. Quines serien aquestes utilitzacions dels tipus de nusos?
Sí, és evident que tenen sempre una utilització pràctica. Jo sempre us dic que no s'embarquen mai a cap vaixell sense saber fer un nus, una gassa de mà, per exemple, una de guia, que és el nus potser dels més útils, o una volta d'escota, un nus de teixidor. És bàsic, sí. És que d'ells depèn la seva seguretat, i l'estada a bordo i la seva vida pròpia, per tant, en moltes ocasions.
Per tant, està molt bé dit això de que a vegades d'un nus depèn la pròpia vida del navegant, i per tant és essencial saber fer aquests nusos, una exposició de nusos, molts nusos, pràcticament tots els que existeixen, que es podran veure en aquesta exposició que es fa a l'Ametlla de Mar, ciutat marinera per excel·lència. I com deies, també hi ha una exposició dedicada a peixos. Quins peixos?
Sí, a veure, és que hi ha una mena d'activitats generals on s'inclou també són temes mariners, el tema dels peixos, perquè dins la signatura de pesca també està la part de biologia i és on tractem una miqueta la biologia dels mateixos peixos. No només s'ensenya a pescar-los, sinó també s'ensenya a saber d'ells mateixos, no? Dels mateixos peixos, per a saber més coses també o com pescar-los millor, no? Moltes vegades. ¿Vale? O sigui, és només, no només pescar, sinó també estudiar el mateix peix amb el seu context, pressupost, per saber més i averiguar més coses de com pescar-los, per què no? La nostra finalitat és pescar, de fet.
Això es podrà veure en aquesta exposició, com digues, també hi hauran peixos vius. Quins són els peixos vius que hi ha i per què vius en aquesta ocasió?
Sí, perquè, a veure, aquí ja et dic el que dic el mateix que abans, no només es tracta de pescar-los, sinó també de tindre una representació d'ells. Hi ha, per exemple, pues, llissalons, llissalets petits, hi ha dorades petites, hi ha, bueno, que a més hi ha llops, dorades, algun llissal, sí. Tres espècies, bàsicament, que són les que més s'utilitzen, en aquest cas, també, per a engreixar, per a l'aquicultura.
Efectivament, per a l'aquicultura, a més, algunes altres que són espècies típiques de la Mediterrània catalana, de la zona mediterrània catalana, que és on actuen principalment els pescadors de l'Ametlla de Mar. Per cert, llevat dels tonyinaires, evidentment. Per cert, aquesta seria una manera de donar una mica de valor afegit, no, al treball que fan els alumnes d'aquesta escola de capacitació nàutica, no?
Sí, exacte. És una manera també d'incentivar l'alumne, no, a fer aquestes pràctiques i a fer aquestes coses, no només dient-li que li pot salvar la vida en un moment determinat, sinó que a la vegada lo pot utilitzar ell per a, per a una afició, per exemple. Hi ha gent que es dedica després també a fer quadres de nusos, fer petits treballs, no? Que li poden repercutir inclús econòmicament, no? Moltes vegades.
Sense dubte. Nusos mariners i peixos, aquesta exposició que es podrà veure en aquest centre d'interpretació de l'Escola Nàutico-Pesquera de l'Ametlla de Mar. Aquí està oberta aquesta exposició, a tothom?
Sí, sí, això està obert a qualsevol persona que vulgui assistir-hi, no? Des dels alumnes d'aquí dels centres estos, des de l'IES o des dels instituts, des dels CEIPs, etcètera, etcètera, fins al jubilat de Tor, no? Que vagi a pegar la volta per allí i vegi una piqueta representar la seva feina, no?, també, perquè molts d'ells són d'aquí, de la cala, evidentment, jubilats caleros, no?
Doncs avui, des d'aquest espai, ens han volgut fer ressò d'aquesta exposició, que obri ja les seves portes i que podran visitar a l'Ametlla de Mar. Nusos i peixos, n'hem parlat amb Ximo Elies. Ximo, gràcies per estar nosaltres. Feliç jornada, enhorabona per la iniciativa.
Gràcies, vinga,
arreu, a veure. Adéu,
adéu.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies. També gràcies al Ximo Elies per haver participat en el nostre programa. Hem de posar punt i final al Blau Marí d'avui. Gràcies a tots els que han participat, com sempre. Una abraçada als nostres col·laboradors. Un programa que ens estàvem parlant amb Mario Vizcarro, secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, respecte a aquest polèmic repartiment de la quota de tonyina roja al sector d'arts menors. Seguíem parlant amb Joan Argento i Rafael Martí. Avui ens presentaven un estri anomenat la calamanera, per, evidentment, com diu la seva pròpia paraula, per pescar calamars. Al Rancho Bora ens explicaven com preparar un pop sec blanc a la brasa. Una manera de treballar aquest pop, pues, que sobretot que es duia a terme, pues, fa molts anys. Avui a l'acordió del Grumet hem escoltat Joan Rovira interpretant Mare, si fos mariner, un tema de Miquel Martí i Pol. A Panorama Nàutic hem parlat de la regata dels Salats i el trofeu president al Club Marítim de Torredembarra. Ho hem fet amb el director tècnic d'aquestes regates, Marc Collado. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha traslladat fins a l'illa del Hierro, les Illes Calàries, per parlar-nos del projecte Vulcano. I el Manuel de Ramon s'ha desplaçat fins a l'Ametlla de Mar per parlar amb Ximo Elias, professor de l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya, sobre aquesta exposició Nusos i Peixos que es podrà visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca d'aquesta localitat marinera feta pels alumnes d'aquesta escola. Res més, hem de posar punt i el final al programa. Com sempre, agraïm-vos la vostra atenció. Tornarem la setmana que ve, aquí, al Blau Marí.
Blau Marí, El programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.